neurones.
8 minuts que passen de les 12, tornem a estar aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel i us proposem, ja sabeu, fer treballar les neurones, ni que sigui un cop al mes, i ho fem de la mà de l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic en Joan Anton Català. Com estàs?
Molt bé, Mercè, i tu?
Bon dia, bon molt dia. Bé, molt bé. Ostres, és que amb el Valentí Ferràs
sí.
Hem parlat d'aquestes cosmonits que són una meravella.
No us les podeu perdre,
eh? Sí?
Sí, sí. Sabem que tot el que organitza el Valentí Ferràs, el Cosmocaixa, la Fundació La Caixa, és excepcional. Les instal·lacions ho són, les activitats ho són, i a més estan adreçades sempre a tothom, a tots els públics, famílies.
Exacte, és que és el que ens ha explicat el Valentí.
Sí.
És que això és meravellós,
és,
no?
És xulíssim, sí. No us ho perdeu, eh?
Doncs mira, aprofitant que hem parlat d'aquesta conversa amb el Valentí Ferràs de Cosmocaixa, hem volgut dedicar el darrer espai de la temporada també a fer que continua mirant cap al cel, cap a tots aquells fenòmens que ens ofereix l'estiu, i començarem amb la Lluna.
T'agrada això, eh, Mercè?
Sí.
Aquarius?
Uf, bueno, aquesta lluna, aquest Aquarius, com dius tu. Tu creus? És que, clar, té banda sonora, la lluna? Tu, no sé.
Sí, tothom li podem posar. Aquesta que acabeu de posar és una, però tothom segur que algun cop li hem posat banda sonora a la lluna,
home,
segur.
Home, tu diràs. O el Blue Moon, per exemple.
Per exemple.
No? També seria un altre clàssic. A veure, tindrem superlluna?
Sí, tindrem super...
Bé,
com t'agraden.
M'agrada.
Molt bé. Mira, tindrem superlluna els dies 1 i 31 d'agost.
Val.
Que, a més, fixa-t'hi... Bueno, ara explicarem que és una superlluna, però t'acabo de dir dos superllunes en un mateix mes.
Clar,
i això?
L'1
i el 31 d'agost, això no és habitual. Ah. Ara t'ho explico. I també en tindrem el 29 de setembre. Què és una superlluna? Una superlluna... A veure, sabem que la Lluna gira al voltant de la Terra i sabem que ho fa no en una òrbita circular perfecta, sinó en una òrbita el·líptica, com fan tots els cossos del sistema solar. Això vol dir que hi ha moments en què la Lluna s'acosta una mica rona més a la Terra i altres que està una mica més allunyada. Doncs quan coincideix, de casualitat, coincideix una lluna plena amb el punt aquest més pròxim
Val.
A la Terra, això no anomenem superlluna perquè fa que la veiem una mica rona més grossa
no.
que habitualment.
Val.
És molt poc més grossa, ja t'ho dic. El que passa que visualment...
Dóna aquesta sensació, dona
la
no?
sensació. Estem parlant d'un entre un 3 i un 5% més grossa que una lluna plena habitual, però jo diria que és una boníssima excusa per mirar-se-la, perquè apenes la mirem. Hem nascut
que,
amb ella...
Sí, mirem poc la lluna,
molt
no?
Molt poc, i hauríem d'estar molt agraïts.
Home.
Primera, perquè el que dèiem de la banda sonora ens ha condicionat la cultura que tenim. Oh. És a dir, molta part de la nostra cultura es basa en la lluna, en l'observació de la lluna, els nostres antics ho feien. Però després, un cop ho vam explicar, la lluna ens ha donat la vida.
Clar.
Perquè la lluna és el resultat d'una col·lisió que hi va haver en el passat, no teníem lluna, de fàbriques els hi va descuidar, encarregar lluna, i va venir després, i aquesta lluna ens ha donat marees, i les marees ens ha donat la vida que tenim avui a la Terra, per tant, els humans. No només és vella, que també, és que és afortunada per nosaltres que hi sigui la lluna. Per això ens l'hem de mirar.
Ens l'hem de mirar més, sens dubte. Val, d'acord, tenim 1 d'agost, 31 d'agost i 29 de,
sí.
de setembre. Superlluna.
Superlluna, què et deia?
Superlluna.
No és habitual...
Per què?
Que n'hi hagi dues al mateix mes.
Imagina't, hi ha tres, després hi ha l'altra. Clar,
però dues al mateix mes és molt...
És
molt, molt...
improbable.
Clar, perquè les llunes plenes, recordem que el cicle lunar és d'uns 27-28 dies, per tant, que coincideixin dues llunes plenes en un
mateix
mes, això ja és poc freqüent. No, a veure, no és una cosa estrambòtica, però
de
no és gaire freqüent.
Privilegiats.
Sí, i a més que siguin llunes d'aquestes superllunes, això sí que és bastant especial, per tant, cal gaudir-ho. Recordem que la millor forma de gaudir-ho, qualsevol lluna plena, no només les superllunes, és en el moment en què surt o en el moment en què s'amaga, perquè va baixa i és quan es pot retratar amb un paisatge...
Que és el que ens agrada.
Clar, en un paisatge, ni que siguin edificis, és igual, en
clar.
Un skyline de ciutat, però és molt bonic. I a més t'haig de dir que quan surt o s'amaga, tenim aquella sensació de oh, que grossa que és,
sí.
però és mentira. Això ja els grecs ja hi pensaven, i us proposo un exercici molt simple. Quan veieu una lluna d'aquestes, oh, que grossa
sí.
Que és quan la veiem, allargueu el dit, poseu el polze aixecat,
Val.
Tanqueu un ull,
sí.
i amb l'ull obert, lògicament, amb el polze, tapeu la lluna. I ja està. I llavors torneu a fer aquest mateix exercici, unes hores després, quan la Lluna estigui ben elevada, que és quan ja la veiem normal, sí. I veureu que és exactament igual. De la mateixa mida. Exactament. És un efecte òptic que tenim els humans. Quan veiem un avió i el veiem molt lluny a l'horitzó, el veiem petitó. Tal com l'avió es va acostant i passa per sobre nostres, va fent més gros de mida.
Sí.
Doncs això és el que el cervell intenta fer amb la Lluna. Quan la veu a l'horitzó, pensa que és més grossa de l'habitual perquè en teoria l'hauria de veure més petita.
Clar.
Però no és veritat perquè la Lluna li és igual que estigui allà que aquí, sempre el seu recorregut és circular i sempre està a la mateixa distància de nosaltres, a diferència d'un avió que quan està lluny, està molt lluny a l'horitzó i el veiem molt petit. Llavors el nostre cervell ens enganya i ens fa creure que aquestes llunes són molt grosses.
Com
és molt
el nostre cervell, eh?
Sí, increïble. Increïble. Per les coses bones i per les dolentes.
I per les dolentes. Molt bé, doncs escolta, superllunes en plural.
Molt bé.
Per tant, tindrem aquestes ocasions per veure-les. Especials, com deia el Joan Anton Català. I després també els volies parlar del cèrvol, no? El que
sí.
És, què és això, a veure?
Clar, és que també la nostra cultura, és increïble, hem adoptat cultures anglosaxones, coses de les tradicions anglosaxones, en tenim un, consumistes, moltes d'elles, només cal pensar en el Halloween i altres coses que no són part de la nostra cultura. Moltes de les tradicions natives americanes, nord-americanes, els hi posaven nom a les llunes. Per ells la lluna era molt important. I llavors tenien diferents noms de lluna. La lluna del cèrvol, per exemple, era la primera lluna plena que indicava el començament de l'estació de la brama dels cèrvols dels sants, de tots aquests animals nord-americans de Canadà i d'Alaska. I ara això sembla que ho haguem adoptat. I també estem adoptant noms de llunes. La lluna del cèrvol. I l'altre dia, doncs, a molts mitjans de comunicació sortia...
Es veia el titular, no?
La lluna del cèrvol. Hem d'entendre que això ve de les tradicions bàsicament nord-americanes, dels natius nord-americans, i que ho estem agafant nosaltres com si fos el gran descobriment de la ceba, de la sopa de ceba, no?
Sí.
I això ja existia, doncs ja el dic, ho tenien ells. Que passa que mai ha format part de la nostra cultura posar aquests noms. Tenim altres noms,
la
lluna blava, el blue moon... Tot això són noms, com et dic, que provenen dels Estats Units i que ara aquí doncs, hem redescobert i ens agrada parlar d'aquestes llunes. Però t'haig de dir que a nivell científic no té cap
res
de rellevància. Són noms culturals, noms de les civilitzacions.
I un altre dels plats forts de l'estiu, sens dubte, Joan Anton, és l'observació dels planetes al cel nocturn. Los planetas son la única preocupación que gira alrededor de más de un investigador. Ja ens vas fer l'altre dia que ens vas venir a veure, no? Ens deies que Venus la tenim per allà.
Súper. Venus el tenim súper a la posta de sol, mirant a l'oest. Brilla molt, no us confongueu en un omni, no ho és, ni en un avió, no ho és. És Venus, mireu que no fa pampallugues i és bonic, bonic de veure. Recordem, però, que Venus, a pesar que és molt bonic de veure i a pesar del nom, que també és bonic, és l'infern directament del sistema solar. No hi aneu pas. No hi podríeu anar perquè...
No se us passi pel cap aquest estiu.
Mai a la vida. Mai a la vida. Aquest estiu ni mai a la vida. Fa 440 graus de temperatura.
Déu-n'hi-do.
L'atmosfera que té és tan pesada que ens esclafaria en un instant i, a més, hi plou àcid sulfúric, per tant...
No és el millor lloc per passar les vacances.
No. Si vols fresqueta, no vagis a Venus.
Millor a la distància.
Bueno, si vols fresqueta eterna, potser sí.
S'ha acabat.
I de matinada tenim Saturn i Júpiter, que s'aixequen, ja estan força aixecats,
Ah, sí?
Sí, Saturn és molt pàl·lid encara, però es va aixecant i es va movent, en el pas dels dies es anirà movent cap a la meitat de la nit, de manera que el setembre el tindrem perfecte per observar primeres hores del vespre, meitat de la nit. I Júpiter brilla ja moltíssim, torna a ser un estel, entre cometes, perquè no ho és un planeta, però que un punt de llum que brilla molt, a l'est, quan abans de que surti el sol.
Joan Anton, com els podem diferenciar? Com saber?
Primer, perquè no fan pampallugues. Recordem que la llum dels planetes, a diferència de la llum dels estels, no en fa pas de pampallugues, i això és una manera d'identificar. L'altra manera és que tant Venus com Júpiter brillen molt. No hi ha res que es pugui comparar a la seva lluentor. Només tenim el sol, la lluna, després ja venen Venus i Júpiter. Per tant, i després, l'altra manera d'identificar els planetes és sabent que des del nostre hemisferi, des de l'hemisferi nord, per localitzar planetes, sol o lluna, tots ells giren en el cel en una franja del cel que va d'est a oest mirant al sud.
Val.
Mai trobarem ni un planeta, ni la Lluna, ni el Sol mirant al nord, des del nostre hemisferi. Al sud això va canviar. Per tant, sempre ens hem d'orientar. Tenim a l'est, tenim a l'oest, mirem cap al sud, ens posem mirant al sud i mirem al cel. Si veiem punts que no fan pampallugues i molt brillants, això ja és força sospitós.
Un dels fenòmens claríssim, ara tu parlaves d'estrelles, no? És, ai, aquesta nit. És que és màgica, jo trobo, aquesta nit. Que és aquelles nits en què hi trobem les llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí.
Cap al cel.
Haig d'interrompre l'Eric Clapton? De debò que em faràs fer això? Ostres, interrompre el Slohan, això és ja... Bueno, però ho hem de fer perquè hem d'explicar.
Però t'entenc, entenc, tots els respectes.
Les llàgrimes de Llorenç. No
sé.
Això són els perseids, el nom tècnic
jo
és els
perseids. Jo m'he vist, ara, Joan Anton,
bueno,
mirant...
Clar, s'han de mirar llàgrimes. Cada any, perquè a més amb el que expliquem les pots gaudir encara més. Recordem que això és entre l'11 i el 15, més o menys d'agost, normalment el màxim...
Varia, no?
Sí, cau sobre el 12-13, aprox, eh? I primer expliquem què és un estel fugaç, perquè per explicar la pluja d'estels necessitem explicar què és un estel fugaç. Un estel fugaç és un petit fragment, molt petit, a vegades no tenen ni mil·límetres, que vaguen per l'espai, entren a l'atmosfera de la Terra, amb fricció amb l'aire es cremen, fan un flash de llum, és quan dius, oh,
sí.
Tanques els ulls i demanes un desig que saps que no has d'explicar. Això és un estel fugaç. Això no és un estel fugaç o fugissera. Una pluja d'estels és quan això passa molts cops en poques nits. I això és perquè aquells dies, aquelles nits, la Terra creua el pas d'un cometa. I els cometes, al darrere, deixen sembrada la seva òrbita de milions de petits fragments. Si la Terra passa per allà, els escombra aquells dies de l'any just, i és quan tenim la pluja d'estels. Doncs mira quina paradoxa més xula que ara explicarem, que potser ja ho hem explicat algun altre cop, per qui miri la pluja de Sant Llorenç aquest agost, que la pugui interpretar de manera diferent.
Va.
Aquesta pluja d'estels la provoca l'objecte més perillós que en aquest moment coneix la humanitat. És un cometa que es diu Swift-Tuttle i té 26 quilòmetres de mida. Perquè puguem agafar referència, el que es va carregar els dinosaures i el 85% d'espècies vives en tenia 10, aquest en té 26.
Xagant.
Un impacte contra el Swift-Tuttle borraria de vida a la Terra. Ara mateix ja hi ha algun oient que està nerviós,
que
a punt de refugiar-se al búnquer, perquè acabem de dir que, per definició, ens creuem amb el Swift-Tuttle, per això tenim la pluja d'estels, creuem la seva òrbita, xoquem contra els objectes petitons que ha deixat,
val.
I és quan tenim la pluja d'estels. Però que ningú no es preocupi, com a mínim que acabin d'escoltar el programa, perquè hem calculat que en els pròxims 3 o 4.000 anys
no
hi ha
res.
Cap prioritat d'impacte.
Per tant, tranquils.
Exacte, contra el Swift-Tuttle. Però no em diguis que no és una paradoxa, no?
Home, no som conscients, jo crec, tampoc.
No. Cadascuna de les fugisseres que veuràs aquest agost és com un missatge de la natura que ens diu, sou molt afortunats humans perquè us he posat en aquest planeta i us puc treure quan em doni la real gana.
Ostres.
Clar que els humans que som fatxendes, xulos, li podríem contestar.
Patulants,
sí,
no?
Li podríem contestar a la natura. Ei. Això si no ens traiem nosaltres abans. Ei. Això també.
També. Ostres, això és meravellós, eh?
Sí.
Jo et dic que aquest any, mira, no ho sabia jo, això.
Pues és xulo de saber-ho perquè ho valores més, no? Entenent el que veus i també entenent aquesta fortuna de la vida que n'hem parlat més d'un cop.
Sí. Va, una cosa també... bueno, de fet, això ho hem parlat ja, perquè la llum de les estrelles fa aquestes pampallugues.
Correcte.
No? Que fa aquesta... Que m'agrada molt això de pampallugues. No, poca gent fa servir pampallugues, eh?
Com ho diríem, si no, per exemple...
No, s'entén perfectament, però sí, diu la Vanessa aquí em diu sí, pampallugues, no? I a diferència dels planetes.
Sí.
Ens volies parlar també del triangle de l'estiu,
sí,
no, Joan Anton?
Sí, això és molt bonic de veure, és molt fàcil, de fet. Són tres estels molt brillants, per tant fan pampallugues perquè són estels, però són molt brillants, que tenim sobre del nostre cap a les nits d'estiu. Sobretot estan molt vertical a l'agost. El juliol ara estan encara no del tot en vertical, però ja les podem veure. I formen un gran triangle. Són Altair, que és la constel·lació més important de la constel·lació de la Lira, Deneb, que és l'estel més important de la constel·lació del Cigne, i Altair, que és de la constel·lació de l'Àliga.
Val.
I les tres formen un gran triangle que s'anomena el triangle de l'estiu, no es pot confondre amb res, és molt gros en el cel, i pot servir també per orientar-te una mica rona, perquè la punta del triangle, que és el Tahir, és un triangle que té una punta clarament, aquella punta indica més o menys cap al sud, apunta a aprox, cap al sud. I és molt bonic de veure, primera perquè llueixen molt els estels, i després perquè també porta a la reflexió següent. Com tu veus de brillant un estel, depèn de dues coses. Una, de si l'estel realment és més brillant, vol dir si és una bombeta de 100 watts o és de 400 watts, per entendre'ns, i de com de lluny està. Perquè, clar, si jo tinc una bombeta de 100 watts, però la tinc aquí mateix, i en tinc una altra de 400 watts a 10 quilòmetres, sí, evidentment la que brilla més és la de 100 watts, però només perquè la tinc més a prop.
Yeah.
Doncs d'aquestes tres estrelles, Deneb, que és la que menys brilla de les tres, en realitat és un monstre enorme, però està a 2.600 anys llum. Vol dir que la llum que rebràs avui, aquesta nit, quan la miris, va sortir d'allà fa 2.600 anys. I la veiem força brillant, però no tant com Vega o Altair, perquè està tan lluny. Perquè, si no, és una bèstia enorme, aquest estel. Si el tinguéssim molt més a prop, seria impressionant. Per tant, també recordem, quan mirem estels, la lluentor amb les que les veiem, depèn d'aquestes dues coses. Si realment és més brillant d'origen, quina etiqueta porta, no? 400 watts o 200 watts, o també a la distància a la qual es troba.
I a part, a la Vega, no? És l'estel on Jodie Foster també hi ha aquesta...
L'has vist, la pel·lícula Conte?
Sí.
Molt xula.
Xula, no? Tot
la va escriure, clar, la va escriure Carl Sagan. Clar. A la novel·la la va escriure Carl Sagan.
Sí,
l'he vist un munt de vegades, aquesta pel·lícula. Doncs sí, és l'estel on va la Jodie Foster quan viatja, va a l'estel Vega, sí. Es va fer també molt famós a partir de la pel·lícula.
Mira, ara que deixa'm recordar-ho, aquesta nit el Valentí ens ha dit Interestel·lar, que ara també és
molt bona, també.
El Cosmo Nit. Sí. Doncs mira, és molt interessant tot el que ens has dit, però és que, per favor, no ens podem oblidar, a l'estiu també podem observar la Via Làctea. Seguimos cierta ruta en diagonal. I a part, Joan Anton, tu vols puntualitzar que l'estiu, els mesos d'estiu, són ideals,
és
no?
És quan s'ha de mirar la Via Làctea, perquè és quan de nit mirem cap al centre de la nostra galàxia, que és la Via Làctea. Jo sempre ho comparo quan vaig a les escoles, i ara farem l'exercici, perquè crec que és interessant. Comparo les galàxies en una ciutat. Nosaltres, la Via Làctea és el nom de la nostra ciutat, el nom de la nostra galàxia. Si fos Barcelona, ho vaig comparar un dia fent els càlculs, eh? Si la Via Làctea fos Barcelona, nosaltres, el Sol, la Terra, els planetes, els sistemes solars, vivim a les CEPs. Està bé, eh? Tenim metro,
bé,
farmàcia, un súper
ben ubicat.
Sí, i no estem al centre Plaça Catalunya, que està bé per visitar, però no sé si està tan bé per viure, sí, perquè és molt sorollós i tal. Doncs a l'estiu, de nit, ens encarem mirant des de les CEPs, mirem cap a l'Eixample.
Val.
I cap a Plaça Catalunya allà al fons. I veiem tota la llum dels edificis, dels estels, tota la llum del downtown, del centre de la nostra ciutat. I és les nits d'estius quan ho podem fer i veiem aquella franja difosa, de llum difosa, que correspon a l'eixample de la nostra ciutat. Per tant, hem de triar nits sense lluna, és molt important. La lluna ens agrada molt, però no per mirar la Via Làctea, perquè necessitem foscor absoluta, necessitem allunyar-nos de les llums de les ciutats, necessitem no encendre mòbils ni llums blanques, deixar que els ulls s'habituïn a la foscor, i veurem aquesta franja de llum difosa, blanquinosa, que creua el cel, i això és a l'eixample de la nostra ciutat. També, exercici xulo de fer quan estiguis mirant la Via Làctea. La llum que estàs veient, que arribarà aquest agost, o setembre, o juliol, als teus ulls, va sortir de l'eixample de Plaça Catalunya per arribar als teus ulls
quan
l'home habitava les coves d'Altamira. Fa més de 20.000 anys. Per tant, com no hauríem de mirar aquesta llum, Mercè? És a dir, després que aquesta llum ha estat viatjant més de 20.000 anys per explicar-nos que ve del centre de la nostra ciutat, com no l'hauríem de mirar? Per tant, busqueu cels foscos per mirar la Via Làctea.
Va, i ara parlem de l'Ossa Major, també coneguda com el Gran Carro. Mi carro me lo robaron estando de romería. A veure, ens el van robar o no?
No sé, heu posat Manolo Escobar, que a veure, jo el puc admirar, no, bé, en fi, me l'heu posat amb l'Eric Clapton, no, no sé, no sé, jo crec que...
Això ja no...
Això mai m'havia passat, t'haig de dir.
Escolta, com el podem veure? Com
es
la
veu
podem
molt
veure?
Fàcil.
Els mesos d'estiu, eh?
Sí, durant tot l'any es veu, però els mesos d'estiu es veu molt bé perquè el veiem en vertical, en posició vertical. Recordem que és la constel·lació més fàcil de veure perquè els seus estels són molt brillants. Tots, tothom pot reconèixer el gran carro, l'Ossa Major. Exercici també per fer. Ja veus que mano exercici d'estiu, el quadern d'estiu del cel.
És que em guardo el guió directament perquè...
Val, doncs mira, mira, a simple vista, ull nu, sí, mira la segona estrella, el segon estel de la nansa del carro. I mira a veure si la veus simple o la veus doble. En veritat són dos estels, és doble. Però només les millors de les vistes poden distingir-les. Jo la meva ja deix fa molt de temps que he deixat de ser la millor de les vistes. Jo ja no la veig, jo només veig un punt. Però gent més jove o en bona vista poden veure i diferenciar perfectament dues estrelles allà.
Joan, tot què et sembla? Jo crec que ara t'agradarà això. Anivellarem una mica a Eric Clapton. Va, que mirarem ara la constel·lació de l'Escorpí.
Scorpions, Scorpions.
Millor, no?
Saps, són alemanys, eh? La gent pensa que són americans, són alemanys.
Vale. Com ho hem de veure, això?
Doncs és una constel·lació també molt bonica. Aquesta sí que és d'estiu, aquesta sí, només es veu a l'estiu. La veurem molt baixa a l'horitzó i la distingirem per un estel de color vermell, clarament ataronjat vermell, bastant brillant, que va molt baix per sobre de l'horitzó sud. Aquest estel es diu Antares i forma part de la cua de l'Escorpí. Antares ve del nom grec Anti Ares, que vol dir l'enemic d'Ares, l'enemic de Mart. Val. I és perquè ells veien el cel, cosa que no fem gaire nosaltres, i veien que Mart tenia llum vermella i aquest estel s'assembla molt a la llum de Mart. Val. I per no confondre'l, el van anomenar l'enemic, l'anti-Mart. Anti-Ares, Antares, que és el nom que avui tenim d'aquest estel molt brillant, que és un supergegant vermell. És un estel tan gros que si el poséssim en el lloc que ocupa el Sol, l'òrbita de Mart quedaria dins de l'estel. Per tant, nosaltres no hi seríem, eh? Tindríem Mercuri, Venus, la Terra i Mart dins d'aquest monstre increïble.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
De res, Mercè.
Ostres,
un plaer.
Tu, quina meravella, eh?
Bueno, tenim deures, eh?
Tenim molts deures. Ens has posat molts deures aquest estiu. Gràcies per haver-nos fet treballar de valent aquesta temporada al matí.
Gràcies
Radio
a vosaltres
Estel,
per convidar-me, Mercè.
Una abraçada ben forta.
Igualment, bon estiu.
Radio Estel.